A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts. Avui tinc doncs, un meddling pot aquí a l'estudi de coneixements, gustos, aficions i moltes més coses. No, no sé per qui començar. Xavier Altimir, benvingut.
Benvingut. Moltes gràcies. Bon dia a tothom.
I benvingut aquest mes de juliol també, que avui arrenquem aquest mes de juliol amb tertúlia. Efrem Roca, benvingut.
Bon dia i merci.
Ara ho diré, Josep Maria Ubach, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bon dia a tothom.
I em sembla que tenim per telèfon perquè malauradament no ens ha pogut acompanyar el senyor Quic Barroc o Enric Bartomeu. Quic, bon dia, bona hora.
Bon dia, quina llàstima que no hagi pogut venir perquè veig que tens tres de les meves persones preferides aquí tu.
Bueno, per la propera, o sigui que no hi ha mai dos sense tres, no?, per dir-ho així.
El Xavier no me l'esperava, eh?
El Xavier no te l'esperaves.
Tenim molt bona relació.
Bueno, això veus, són les sorpreses a vegades que es pot tenir aquí a Ràdio Valira, a la Cadena Pirenaica, a la Tertúlia, que no se sap mai. Bueno, què tal per allà baix, que estàs a prop de Barcelona? Té que fer una xafugó d'aquestes, no diré espantoses, però...
Terrible. Apocalíptic. Bueno, no ho recomano a ningú.
Bueno, sort que estem al segle XXI i quasi la majoria dels vehicles tenen aire condicionat, no, avui dia?
Sí. Bueno, jo estic aquí passant calor, però bueno, és el que hi ha.
S'agraeix, perquè et diu, si ho comences a pensar fa 40 anys enrere dintre un Renault 5 o un 4L, això tenia que ser una altra cosa. Bueno, ara que tinc, també vespres de xafogó, tocar piano o qualsevol instrument, tampoc no té que ser àgil o fàcil, perquè tant l'instrument com el compositor o, diguem, l'intèrpret pateix.
No, home, no, això és baixar la persiana i aquí a Andorra no fa mai tanta calor. Més complicat ho té l'Efrem, que s'ha d'esforçar més, ha de bufar.
També tens raó, però bueno, també la fusta, diguem, del piano, segons com, la calor o l'humitat bueno, sí, tampoc clar. És una cosa que li agrada massa.
Clar, idealment hauria d'estar sempre a la mateixa temperatura, però el que es pot.
Sí, el piano de refrigeració líquida encara no l'han inventat uns, no?
Per dir-ho així. No, encara no.
Bueno, seria potser una patent a explorar, no? Potser.
Estaria molt bé. Faria falta veure el cost.
Ja que tinc en línia amb els altres companys que estan aquí, bé, aviat tenim aquest 41è Festival de Jazz, i aquests dies hi ha hagut el Jambo, hi ha hagut moltes coses a nivell de musical aquí a Andorra. Fes-nos 5 cèntims de el que has fet, el que està en preparació, el que està calent dintre l'aigüera i el que vindrà, per dir-ho així.
A veure, el que està en preparació ja és res, perquè tota la feina ja s'ha fet. Si no l'haguéssim fet a hores d'ara, aniríem malament. I jo he col·laborat fent la programació artística de la part que es fa al carrer, diguéssim, que són els concerts que es fan doncs això, fora del Prat del Roure, cada dia de dijous a dijous. I venen noms molt potents, i allà a dins de Prat del Roure hi ha un cartell de primera línia, Cecil McLaurin, Marcus Miller, Eric Trufas, Michel Camilo, Tomatito, són noms que podrien estar a qualsevol dels millors festivals del món sense cap problema.
Jo, Maria, tu que estàs al...
Sí, jo, primerament...
No diríem un dels pares fundadors, però quasi, per dir-ho així.
No. El volia felicitar, vull felicitar a Quic, perquè la primera actuació a Caguera, la vaig trobar realment extraordinària. Sobretot per la sonoritat que arriben a aconseguir, portaven una cantant que, bueno, va fer el que tenia que fer, el seu paper, tal i qual. Però el grup té una solidesa extraordinària, vull dir, unes sonoritats increïbles, amb una imaginació poc habitual i amb un risc comercial que els hi deu comportar, perquè no és ningú, poca gent, molts músics no estan en capacitat de fer el que van fer ells, i et felicito.
Bueno, aquí el mèrit és també de l'ambaixada del Jerom, de l'Anna Garcia, que el va suplir breument. També que sense que ells ho proposin, nosaltres no ho tirem endavant.
Val. Bueno, és igual.
Però sí, va ser un grup excel·lent.
A diferència...
la idea de l'escenari a la plaça de l'Església, que això ha sigut de l'equip del Comú, és excel·lent.
Completament d'acord.
Bueno, i sort que es van acabar les obres, perquè clar, sí. va haver-hi també doncs, pluges i altres coses que no ho deixaven tot clar, que dius, bueno, tu pots planificar una cosa, però després, digueus, la climatologia és la que mana, per dir-ho així.
Sí. Bueno, pues felicitats i després per la resta de músics que portes, que també els hem d'escoltar quan toquen. Vull dir, algun els conec, però d'altres no.
Sí, home, hi ha coses fortes. El Víctor Carrasco sabe amb un grup de primeríssima línia que per aptituds podrien estar a Prat del Roure sense cap problema.
Completament d'acord, sí.
Cap problema. Hi ha una mica de tot.
Seguirem això en detall, perquè, com dieu, hi ha molta cosa i malauradament hi ha un artista que ara estava recuperant l'informació, el pianista Alexis Arnillas, que s'ha tenia que acompanyar el trompetista Eric Truffaz, s'ha fracturat el braç, pobret.
Sí.
Ostres, això, doncs, malauradament, són coses que poden passar, però, ostres, per un músic, una lesió, dius, complicadíssim.
Sí, però jo suposo que l'Eric Truffaz té tanta personalitat que això no li farà cap mica de mal. Perquè una alternativa també podria ser possible que el Quic li donés un cop de mà en cas de necessitat.
Bueno, jo sempre soc de l'opinió que el programador ha de programar i millor no barrejar les coses que...
Bueno, però si hi ha una emergència...
Hi ha una emergència... Ah. Bueno, jo pel festival aquest any faig fins i tot de xòfer. No se'm cauran els anells per pujar a tocar el piano, però bueno, i si podem evitar-ho, millor.
Sí, clar, completament d'acord.
Bueno, del que diu el Joan Maria aquí, que és cert que a vegades, doncs, ostres, trobar un recanvi no té que ser fàcil, perquè evidentment estàs, diguem, supeditat com qualsevol ésser humà, qualsevol ensurt, malaltia o el que fos. I aquí ja tens un desgavell a nivell de lo previst.
Bueno, normalment, si la producció és prou gran, que entenc que la del Truffaz ho és, tenen un llistat del que es coneix com a backups, que són gent que té les dates en reserva, rep una compensació per reservar les dates, i si són a flauta, com és el cas, doncs estan més que preparats i tenen el repertori als dits. Vull dir que jo crec que se'n sortiran. No serà el mateix, però bueno, serà diferent, ni millor ni pitjor.
Sí, Xavier, el que ens explica el Quic, doncs... que bueno, nosaltres com aficionats al món, diguem, artístic, dius, bueno, és molt bé quan ho veus, dius, però tota la preparació, el que tens al darrere, solucions de recanvi, no ens ho imaginem ni un segon.
Bueno, això que acaba de dir el Quic, m'imagino que tenia que ser així, no? Que hi hagi solucions d'emergència, gent a la banqueta per poder substituir un pianista, o això, si no, malament, si no fos així. I amb tot lo de més, bueno, jo no sóc un gran entès de la música, sí que sóc un fan del Quic, perquè pràcticament...
Bueno, ja ets entès de la música, o sigui, dius, no sóc un gran entès, però sóc fan, dius, caram.
Sóc un fan del Quic, sí, bueno, però pràcticament també per motius de relacions entre famílies i tal, doncs, però quasi podria dir que el vaig veure néixer, i hem compartit molts moments, viatges, etc. I bueno, jo sempre que hi ha alguna actuació o alguna cosa de l'escalfa al Quic, doncs sóc un dels primers que m'interessa en poder-ho veure i en poder-ho seguir, no? I, bueno, felicito per la feina que fa i perquè és una persona excepcional. Realment tenim més gent com el Quic Andorra, sí. I, però ell és un dels personatges que dins de la cultura andorrana val la pena.
A més a més, si em permets, molt discret.
I molt discret, sí, senyor.
A més a més. No presumeix mai de res, que això és important també.
Això li ve de família.
Segurament, sens dubte.
Quic, no et sento, no et senti.
No, que jo, bueno, amb el Javier el tenim molt d'apreci. I jo també sóc fan seu, que encara que no sigui un artista pròpiament dit, la feina que fa i que ha fet és... Tant molt que la pot fer.
Del que estàvem dient, vivir d'artistes al país, aquí, o el que esmentava el Xavier, bueno, amb el Sax Fest, l'Efrem doncs, porta un reguitzell de gent cada any aquí a Andorra, però el més gran, diguem, concurs de saxo. Pot tenir peu d'aquí uns anys, perquè bueno, el saxo és 11 anys o 13, corregeix-me si m'equivoco.
Sí, aquest any hem fet el 12.
El 12è. Qui sap, o ja ha passat, tenir gent que ha sortit del Saxfest a venir a tocar al Festival de Jazz, o encara no?
Bueno, el Baptiste Rang ve aquest any i el descobridor del Baptiste és l'Efrem, aquí, entre altres coses, li dec haver conegut el Baptiste gràcies a ell, que ha sigut un pas importantíssim per, a nivell musical per mi. Vull dir que el nivell de talent que porta l'Efrem, la densitat de talent que porta, no ho aconsegueix el Festival de Jazz.
Bueno, Efrem, a partir d'aquí podem dir que ets un trampolí per al futur, no?
Sí, de fet, jo penso que encara és aviat, perquè, bueno, sobretot que l'Andorra Saxfest és un festival més encarat amb la música clàssica, que tot i així fem jazz també, i sí que el Baptiste, pues, és un artista que vam portar el primer any, hòstia, no me recordo, potser l'any 16 o 17, ja no me recordo.
No és un interrogatori, tampoc, és un examen.
No, però vull dir que els artistes que ens van venint a l'Andorra Saxfest són més aviat clàssics, tot i així, en venen de jazz, i sí que jo sempre que puc, pues, li faig conèixer al Quix i algú que, pues, aquest any em vam portar un xavalet que es deia Hugo Afetuix, que el vam portar, va fer un dels concerts, i realment va ser impressionant, i és un xaval que ha sortit de l'Andorra Saxfest, va venir el 2015, crec, el primer cop, com a estudiant i tal, i ara ja és una persona super, super consolidada al jazz francès, i bueno, sempre que puguem, pues, amb el Quix, pues, ens mantindrem sempre en col·laboració i ens anem passant informació de coses interessants que podem programar els dos festivals.
El que dius tu, Efrem, és que dius el saxo més clàssic, quan potser per molta gent que ens escolta associa automàticament el saxofon amb el jazz.
Sí, perquè és una llarga història, crec que ja l'havia explicat algun cop aquí, amb aquesta tertúlia, però sí, perquè el jazz va començar a desenvolupar-se d'una manera molt popular dins el món jazz a partir dels anys 1915-1920, va començar a explotar molt fort als Estats Units amb jazz, i quan el saxo es va inventar el 1840, i des del 1840 fins al 1900 va estar allí trampejant una miqueta, intentant fer-se lloc a la música clàssica, i no ho va aconseguir mai d'una manera sèria, fins que va començar a triomfar als Estats Units amb jazz, i allí, amb la popularitat aquesta, va tornar, i sí que van sortir a partir del 1920 pedagogs potents de la música clàssica que van començar a estudiar el saxo i el van fer d'una manera més sèria i fins a l'actualitat. Però sí que és veritat que, clar, la música popular, pues, té molts adeptes, molts més que la música clàssica.
Bueno, això, Joan Maria, doncs, tots hi hem guanyat, per dir d'una manera, no? Sí. O sigui que hi ha guanyat la part popular, diguem, hi ha guanyat la part musical també, i sí, la diversificació.
El que passa és que hi ha una altra història aquí, que és la part més comercial de totes, que són els músics que fan música, pues, una mica de moda, per dir d'alguna manera, no? La música popular, diguéssim, pop, però molt orientat a la gent més jove i tal i qual, no? I cada vegada hi ha músics que no es poden qualificar ni de músics, no? I el que estem parlant, el que està dient l'Efrem, és que parlava del saxo, música clàssica, i després de música de jazz. La música de jazz va començar el 1920 perquè la part econòmica dels Estats Units, o la gent més pobra, que eren els que al Mississippi va ser on va sortir el blues, doncs no tenien mitjans per comprar-se ni un flabiol, no? I va ser quan es va començar a posar de moda les grans ciutats industrials, que els negres podien actuar, pues, a Chicago i en altres ciutats, i va ser allà on els instruments, diguéssim, de vent es van descobrir, i va donar peu que molts músics poguessin canviar o aprendre a tocar el però hi ha moltes irreverències també en el món del jazz, en el món del saxo, eh?
Bueno, avui estem tinguent amb vosaltres tres una masterclass de cultura musical per una per època, perquè si no el programa podríem fer durar 2 hores o 3 hores segurament, eh? Ara, Quic, no t'aguantarem 2 o 3 hores al telèfon, que tens més coses a fer, i ja agraït que estiguis amb nosaltres a distància. De tot això, clar, com deia el Josep Maria, el 28, doncs, el grup que va tocar la plaça de l'Església, la Cagera, bé, arrenca 3 de juliol, per dir-ho així, i, bueno, doncs, una edició més. A partir d'aquí, no et diré, de tots aquestos, quin carinyo tens més per totes les actuacions que hi ha, perquè sempre a nivell de gustos n'hi ha un que destaca més que els altres, no? A nivell personal, no a nivell artístic.
Jo crec que depèn una mica de què es busqui, si es vol una cosa més espectacular o més amable a l'escolta, més popular, es pot anar el diumenge a veure el Michael Camilo i el Tomatito, que són també focs artificials, és un no parar, amb molta sensibilitat, però molt espectacular. Si es vol una cosa més sofisticada i més delicada, el dissabte la Cecil McLaurin ve amb els millors músics, amb molts dels millors músics de jazz del moment. I després el Marcus Miller és una proposta potser més popular, és una primera línia indiscutible, i si es vol fer una cosa més tranquil·la, doncs a l'Eric Trufàs ofereix un concert més per gent sensible, i sobretot jo recomano que vinguin, si no poden venir als concerts de pagament, que vinguin a les jams de després, perquè allà aquest any farem un petit tastet dels concerts de la tarda. És a dir, els que han tocat a les 7 de la tarda a plaça Copríncep tocaran 10 minuts allà al vestíbul, i després la jam és oberta a tothom, és igual el nivell, i que la gent aprofiti que hi ha músics disposats a acompanyar a tothom els temes que facin falta, i adaptar-se tot i a compartir, a comunicar-se amb la música.
Bueno, això tenim encarregat el bon temps, com a mínim, que això és una cosa importantíssima, perquè sembla que les tardes, malauradament, últimament no estan...
Sembla que no ens estan fent... De moment les previsions no ens estan fent molt cas, però bé, el Prat del Roure és tot cobert, així que
sí,
tot ho farem.
Bueno, perfecte. Això, el que deia el Quic, Xavier, a nivell d'economia per al país i tal, ens estem diversificant el màxim possible per l'oferta, per justament ampliar i desestacionalitzar la visita. Segurament des de tants anys ja hi ha hagut un efecte, diguem, retorn també per part del comerç, per als anys que tu has estat en aquest àmbit.
Home, tot suma, inclús, bueno, jo sóc un dels una mica crítics amb alguns dels temes que encara estem portant, com podria ser el Cirque du Soleil. No, jo crec que els diners que s'utilitzen per al Cirque du Soleil es podrien utilitzar per moltes altres coses i diversificar encara molt més l'oferta, sobretot amb temes musicals. Hi ha hagut alguns dels festivals que hem intentat muntar que han fracassat. En el seu dia també me'n recordo el jazz, que es va parar i després, bueno, ha tornat a començar. No, encara no sé per què i per quin motiu es va frenar en aquell moment, però vull dir, tot el que sigui generar interès, sobretot en el món cultural, perquè vingui un turisme, jo diria, amb una mica més de percepció de no solament de la compra, tot això és bo pel país. El fet de que puguin vindre a un festival no deixarà de que evidentment vagin al comerç, comprin i facin d'altres activitats, no? Tot suma, i jo crec que inclús, com et deia, es podria encara afinar una mica més amb algun dels diners públics que invertim en algunes d'aquestes activitats, que es podrien millorar, crec jo, deixar-ho en mans d'experts, amb gent com ells que entenen d'aquest món, del món de la cultura. Jo no sóc un expert en això, però sí que crec que es podria afinar molt més, i com et dic, tot suma, i Andorra, on el festival de jazz, el de saxo, tots ja comencen a ser un referent, ja són un referent, com ho havia sigut en el seu moment el festival de jazz, que, com et dic, es va paralitzar i encara no sé per quins motius, no?
Sí, del que dius, i és cert que ho comentava l'Efrem l'última vegada que vas venir, que estàvem a les primícies del Sax Fest, clar, tenim xinos, coreans, russos, 3.000 i pico persones, si no recordo malament, en total.
Bueno,
això... bueno, entre els que venen i els que acompanyen i tal, en el SACSFest.
Sí, bueno, i això és el sumatori potser de tota la setmana.
De tota, o sigui, la setmana, correcte.
Actius únics, o sigui, oients únics o participants únics potser poden arribar a ser 450 o 500. El que passa és que clar, estan, es queden 5 dies, 7 dies, el sumatori sí que potser seria el volum aquest de gent.
Clar, aquest volum de gent, forçosament més el que dius tu, tot això diversifica la nostra imatge. Això tu, Quica, és una cosa que veus que també va canviant de la percepció de la gent que pot venir a concerts, festivals aquí a Andorra, que dius, ostres, ja tenen un altre concepte d'imatge del país, que només és un carrer en botigues, com diuen alguns.
Sí, jo, agafant el guant que deia el Xavier, jo ja estic bastant d'acord amb el que ha exposat i que al final de lo que es tracta és que els atractius que s'ofereixin al país no siguin atractius de consum ràpid, i en aquest sentit potser és cert que el Cirque du Soleil és un atractiu de consum ràpid, en el sentit de que tu pots venir, anar al circ i marxar el mateix dia, i aquest tipus de turisme, no? És molt diferent del tipus de turisme que poden fer els concursants i els acompanyants del SACSFest, que estan aquí tota la setmana, que és un perfil de turista, doncs, amb unes inquietuds culturals, doncs, podem establir que una mica més elevades, i per tant és un turisme que al final repercutirà més positivament que el turisme de consum ràpid, que és un model que, des del meu punt de vista, està molt bé que hi hagi un equilibri, però no hem de caure en el parany de que aquest tipus de turisme sigui l'únic tipus de turisme. Hem d'aspirar a alguna cosa més. Llavors, en aquest sentit, jo no puc estar més d'acord amb el Javier.
A part del que dius, Quic, també, és que a nivell de sostenibilitat, entre trajecte, anada, tornada, dius, si pernotes, forçosament, la petjada de carboni és totalment diferent.
Bueno, i si pernoctes, doncs, creix llocs de treball en hostaleria, en restauració, en cultura, pots fomentar, doncs, potser un turisme que vingui enfocat a consumir aquesta natura tan espectacular que tenim. Vull dir, hi ha moltes maneres de fer-ho, més que fer macroinversions per espectacles que duren un dia.
Doncs sí, ho deixarem aquí. Quic, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres per telèfon. Espero que la propera vegada pugui ser en presencial.
Jo també, moltes gràcies.
Que vagi molt bé el festival i no faltarem de poder acudir, doncs, a aquestes actuacions i a concerts de lo que sigui factible.
Molt bé, una abraçada a tots.
Una abraçada, Quic.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar aquí amb nosaltres. Ens ha deixat per telèfon el Quica Barroc o l'Enric Bartomeu, com vulgueu, amb el Xavier Altimir, l'Efrem Roca i el Gemma Riuach.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Xavier Altimir, l'Efrem Roca i el Gemma Riuach. Bé, abans d'anar a publicitat, doncs, parlàvem de tota aquesta oferta cultural que hem tingut i tenim i seguirem tenint al país. La pregunta que torna una miqueta a la taula, bé, tenim un auditori nacional, tenim el centre de l'Obradià, doncs, que després de l'incendi aviat tornarà a ser operatiu. La gran pregunta que ha tornat una miqueta sobre l'escenari ara és, ostres, aquest famós multifuncional, si no, què es fa, com el fem, quin tarannà inicial li dones, dius, si primer és per a tenir musical i després que puguis fer altres coses. Clar, una multiaina no és fàcil.
Jo no sóc cap mica partidari d'això, perquè això es va posar, si tenim memòria, recordarem que fa uns anys es va posar en pràctica aquesta Comú d'Andorra la Vella, o Comú d'Escaldes i d'altres llocs, no? El poder utilitzar un espai que sigui multifuncional. El Comú d'Escaldes el va muntar just a darrere l'Hotel Roc Blanc. Era tot en vidre, van fer canviar els plafons del sostre per reorientar l'orientació, però les parets de vidre eren intocables, no es podien fer perquè formava part de l'arquitectura. I la sonoritat allà dintre era terrible. Això mateix va passar amb la famosa sala d'exposicions del Comú d'Andorra la Vella, que es va convertir de sala d'exposicions amb auditori també per actes musicals, i després, ara, no sé si és un magatzem o hi ha alguna altra cosa, no? És a dir, si fas un auditori, ha de ser un auditori, és a dir, i si el terreny va car, doncs el fas en forma tipus anfiteatre romà, perquè el terreny aquí és caríssim, no? A Terrassa hi ha un exemple, que n'hi ha un, que fan música clàssica i fan jazz, etc etc, que hi ha una gran tradició de jazz a Terrassa, que caben 700-800 persones amb un espai la meitat del que és actualment la sala de concerts de l'Escaldes, a nivell d'espai, d'ocupació d'espai. Aleshores, voldria que les autoritats fessin una bona reflexió de que abans de tirar un projecte endavant d'una sala polivalent o un auditori, pues, que n'hi hagi només un, potser ja n'hi hauria prou, no? L'Auditori Nacional és petit, és a dir, és petit perquè hi ha 500, caben 500 places, és a dir, no correspon fer actuacions de gran renom perquè la meitat de les entrades potser no les vendries, o sigui, no podies pagar el catxet que de vegades segons quins artistes et porten, no? Per tant, és un tema una mica complex i que s'hauria de pensar molt bé.
Clar, del que dius, jo agafo un exemple i em corregeixi si no és correcte, Palau Sant Jordi, Barcelona, clar, s'hi fan concerts, però no és una sala de concerts. Ja. Ara al Palau Sant Jordi s'han fet partits de bàsquet, s'han fet trial, s'ha fet motocross també.
Sí.
Clar, dius, al final...
Però hi ha una altra particularitat, és a dir, aquí no tenim industrials potencialment econòmics forts, econòmicament forts. És a dir, llogar un equip de so molt potent a Barcelona val 4 duros, entre cometes, no? Si l'has de llogar des d'Andorra, has de comptar el transport des de Barcelona fins a Andorra, el temps de muntatge, i llavors això t'encareix enormement, et costa quasi tan car el transport, la duana, tot això, que no pas el lloguer que tu compres, m'entens? Vull dir, per tant, s'ha de fer amb una mica de coneixement les coses.
Sí, com dius tu, Maria, val més el collar que el gos, per dir-ho així.
De vegades, sí. És a dir, una empresa de sonorització a Barcelona ho té allà i els camions et descarreguen al cap de mitja hora d'haver tu demanat el que tu vols, no? I al cap de mitja hora més s'ha acabat de muntar totes les instal·lacions i el so. I tens els tècnics a Barcelona, és a dir, que no has de pagar desplaçaments i que aquest es quedi a dormir, etc etc, no? Llavors tot això ens encareix moltíssim.
Clar, el que diu el Josep Maria, Xavier, per nosaltres, allà on estem situats, ens agradaria fer moltes coses, però clar, la realitat econòmica a vegades doncs és la que mana i és el que ens fa una miqueta d'espada d'Amocles a sobre el nostre cap, on dius, ostres, ho puc fer, però el cost no compensa.
Jo, amb tot el que ha dit el Josep Maria, que ho comparteixo, hi afegiria, a més, una altra cosa, que és el parroquialisme.
Ah, home, això ja, llavors, terrible.
Aquí és quan acabem de ficar la, diguéssim, la maionesa, sí. Tot aquest còctel de que fa que fer alguna cosa a Andorra que es podria mirar, d'analitzar, de fer-ho de manera conjunta com a país, un centre, un estadi nacional, a l'estadi nacional se's barallen els uns amb els altres perquè si la gespa, que si no sé què, que si juga a l'Andorra, que si no juga. Vull dir, al final, tot que hauria de ser hipersenzill, perquè som pocs i ens hauríem de vindre bé, es complica d'una manera espectacular perquè tothom tira cap a casa seva. Llavors aquest és un, jo diria que el principal problema pel qual Andorra no podem tindre infraestructures. Hauríem de tindre un estadi per jugar a futbol, allò, no dic que el que tenim no el vull desmereixer, sí, no? Sí, però sí. És un estadi que a Espanya el té el Vic,
sí.
El té el Vic o el té el Sant Joan d'Espí, m'entens? Llavors costa molt a Andorra de que ens fiquem tots d'acord i, bueno, escolta, me'n recordo el tema del museu.
Uf,
hòstia, això en el moment quan això es volia fer, ojalà s'hagués fet. Ara ja també s'ha tornat a complicar aquest tema. Aquí tothom tirava que si a la Massana, que si cap aquí, que si cap allà. Vull dir, aquest és un dels... Jo crec que és un del problema més greu que tenim a Andorra, que no ens sabem posar d'acord a nivell parroquial, i ja després ja no parlo a nivell de grups polítics diferents que estan al Consell General, no? I això, juntament amb que, evidentment, Andorra estem en el Pirineu, tenim unes aduanes, no som un país de la UE, inclús que signem l'acord d'associació continuarem sent un país tercer a nivell aduaner, etc., fa que es compliqui molt i els costos s'elevin molt per fer qualsevol cosa. La prova que dèiem, la carpa que es munta cada estiu pel Cirque du Soleil, que costa, no sé si entre 5 o 600 mil euros.
Sí,
no?
Sí.
Vull dir, hosti, és un... Si sumem 10 anys d'aquesta carpa, estarem parlant de 5, 6 o 7 milions d'euros.
Sí, sí.
No podríem buscar un espai i amb aquests diners poder fer un multifuncional com fa temps i temps que se'n parla, i temps que se'n parlarà, perquè això ja veurem el que dura. Ho poso sobre la taula com una reflexió que suposo que hi ha molta gent té clar, ho comparteix segurament aquesta idea que dic jo, o aquest comentari que faig sobre el que cada parròquia estira una mica cap a casa seva.
Afegeixo aigua, perdó que talli, jo m'hi afegeixo aigua al teu molí, la carpa també per la Fira d'Andorra, que també és una altra.
És que estem muntant carpes que costen una fortuna i ho fem com si estiguéssim muntant tendes de campanya.
Sí, sí.
Llavors dic, hosti, no podríem agafar el pressupost dels propers 10 anys amb carpes i fer algo definitiu? És que al final això és un raonament senzill. Jo ho raonaria com a empresari. Hosti, si tinc que fer algo i vull que perduri amb el temps, hosti, ja faig una inversió inicial, però després ja l'aniré amortitzant, però no cada any inversió, i bueno, és el cuento de mai acabar.
Jo venia, endavant, perdó, que t'he tallat.
No. Jo el que passa és que, per el que acaba de dir, penso que de vegades aquest tema es polititza. És a dir, es polititza, i això ja és entrar en paraules majors que no hi vull entrar ni molt menys, no? Per què? Pues perquè si tu em dones això, jo després et donaré allò altre, no? I llavors aquí és on l'entesa de vegades és impossible.
El que dius tu em fa pensar quan estàvem a Pati, que érem canalla, intercanvi de cromos.
Sí, és que és això. Mira, la llàstima, jo parlant del museu, és que en aquella època, per comptes de triar algun arquitecte que hagi sortit recentment de l'escola d'arquitectura, que sigui bo, en projecció internacional, que la seva tarifa de preus està molt més baixa que no pas el Gehry, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
és a dir, això en molts llocs, a Galícia n'hi ha un que és extraordinari i va passar per aquí, no? Bueno, doncs això no s'ha fet mai, llavors es vol buscar la publicitat, diguéssim, que comporta el nom de l'arquitecte per convertir-lo com una obra d'art gegant que està ubicada, però el cost el pagues. És a dir, si tu compres un Dalí, doncs pagaràs un Dalí, si compres un Mayfren, doncs pagaràs bastant menys, no? És aquest el problema.
De vegades has d'arriesgar una mica. Abans has fet un comentari tu sobre el tema d'un saxofonista que va vindre amb 15 anys. Aquest noi, vulguis o no, jo estic segur, a més, sent un músic i una gent amb una sensibilitat especial, que recordarà tota la vida com a Andorra un dels seus llocs, tot i que pugui acabar sent el número 1, tindrà un petit...
Atracció
per si un dia el convideu a Andorra d'allò, dir jo a Andorra hi vaig perquè és la meva obligació anar-hi, perquè és on vaig començar. I això és el que aquí a Andorra no sabem. Sempre anem a buscar les grans marques, les grans d'allò, i no sabem de vegades anar a tocar, de fer la pedrera, no?
Sí, saps què passa? Que de vegades és més fàcil vendre un gran nom que no pas algú que diu Roberto Pérez, que serà molt bo, però no el coneix ningú, saps? Vull dir, a vegades...
Ara, del que dieu, i posant, diguem, vot de confiança per el que fa l'Efraim amb el Saxfest, això és una miqueta fent un paral·lel molt fàcil amb el futbol. Si mirem la Masia amb un club de futbol com el Barça, per exemple, que ha tret doncs grans jugadors, dius, caram, el Saxfest també ha tret doncs futurs, potser grans saxofonistes. Aleshores, aquest viver, entre cometes, potser és un, no diré un model de negoci, però una línia on Andorra tindria que seguir en altres àmbits que no pas el Saxfest, jo què sé, per exemple, un festival de teatre, de cant líric, de moltes coses més, perquè si ens volem diversificar, tenim que trobar alguna cosa per diversificar-nos.
Sí, mira, ja amb tot això que estem dient, o sigui, quan ha de parlar de portar grans noms, o sigui, el fet de portar grans noms aquí a Andorra no compensa. Jo ho tinc claríssim, perquè com que no tenim un espai prou gran com per encabre tanta gent, hauríem de posar uns preus molt alts. O sigui, si agafes un lloc, un Palau Sant Jordi, que t'hi caben, quanta gent hi cap?
10.000, em sembla.
10.000, 15.000. Vull dir, aquí pots posar uns preus més o menys, però hi ve molta gent per un gran nom. Aquí poses un gran nom que et costa una quantitat de diners que amb 1.000 persones, que és la sala més gran que tenim aquí, a no ser que ho posis a l'aire lliure, que llavors a l'aire lliure hi ha més gent, però llavors tenim les inclemències del temps i bueno, ja és complicat. Tal com ho tenim muntat, és complicat.
Palau Sant Jordi, perdó que us talli, 17.960, segons el que he trobat, o sigui, Andorra la Vella, per dir-ho així, entre tots el Palau Sant Jordi.
Dic que aquí a Andorra han portat gent com la Tina Turner.
Sí,
el 92,
va ser un desastre, va ser un desastre.
Va ser un fracàs.
Totalment.
I llavors, al final, dius, hòstia, no ho entenc, hòstia, a mi va vindre la Tina Turner, me n'hi va anar de cap.
Jo.
No, però vull dir...
Si ho fas més a prop...
I eren quatre gats.
Si ho fas més a prop, Xavier, hi ha hagut el Guetta, també. El David Guetta.
David Guetta.
No la mateixa magnitud, però...
Bueno, sí. També va vindre el... Com es diu ara? El Bob Dylan.
Ah, sí.
En camp, que bueno... Hi havia una mica més de gent que amb la Tina Turner, però tampoc et pensis una exageració. Vull dir que han portat noms a Andorra i no ha sigut allò de dir, hòstia, ha vingut aquí 50.000 persones a veure la Tina Turner. No, els del país i quatre replegats més de per aquí el Pirineu
i
para de comptar. Sí, vull dir que al final jo sóc més de dir, hòstia, fem Pedrera, fem Masia, fem actes a la nostra mida, i que a més es vagin consolidant, vull dir, no que duri 2 o 3 anys i apaga i s'acabó, no?
Sí, sí.
Tots són apostes, al final tots són apostes. Si portes un grup que és, o sigui, un músic que és molt car, que no recuperaràs aquesta inversió econòmicament amb les entrades, i si ho vols utilitzar com a reclam turístic i màrqueting de país, bueno, tots són estratègies. Vull dir, jo sempre aposto més per grups o per artistes que em costaran menys, que puc quasi equilibrar la balança de recaptació amb entrades, i que al mateix temps pues, bueno, pues donen, són artistes que són potser més... és el que es diu artistes hard, o sigui que són molt forts però amb sectors molt, molt concrets,
sí.
I amb la música clàssica, amb el saxo clàssic passa una miqueta això. Vull dir, els artistes que porto jo són molt coneguts dins del món professional del saxo, però que no és dins del món popular del saxo. Portes un, jo que sé, portes un Kenny G, pues, per exemple, que segurament que portaria molta gent per qui ha sigut i pel tipus de música que ha fet, però no és un perfil que al nostre festival pues, ens interessi.
Però hi ha particularitats. És a dir, tu d'entrada ets Saxo Selmer. Val? I llavors algú de Saxo Selmer, veus, fa un esdeveniment a Andorra. Clar, la casa Selmer l'apoia. I això... és un valor dins d'aquest àmbit que és molt restringit, que ningú se'l pot passar per sobre. És a dir, que hi ha un doble valor, o sigui, el valor d'ell per organitzar-ho i aconseguir que la Selmer li doni autorització per poder-ho fer, i després els altres, o sigui, els que estan, que tenen desitjos de poder sortir de casa seva i anar a un lloc que els escolti i com pugui ser un festival com el que munta l'Efrem, doncs agraïdíssims in secula seculorum. Però clar, és a dir, no és majoritari la música que tu fas, és més aviat, no vull dir sectorial, però s'atensa molt a la música clàssica, a la recepció. Perquè després tenim altres problemes, és a dir, la majoria de la gent aquí a Andorra, jo no vull criticar la immigració, perquè tots són bons per treballar, és a dir, són gent que pugen normalment a treballar per fer 4 duros i després marxar cap a casa seva, és a dir, que es passen la vida estalviant, no? Aquesta gent no participa en actes públics i molt menys possiblement de música clàssica i de rock, vull dir, si no faguis pujar algun de molt ordera, vull tampoc... Aleshores, la gent del país, moltes vegades, pues, els hi fa mandra o no sé què, alguns per desconeixement no saben ni qui portes i algo falla. És a dir que la població actual que tenim, que són 80.000, entreguem la meitat, que 40.000, que són els que treballen a l'obra cada dia i aquests no poden perquè han de descansar i no tenen calés, i els altres 40.000 som nosaltres. Vull dir que...
Però dels 40.000 hi ha 10.000 que prefereixen anar-se'n a Cambrils al cap de setmana que quedar-se a veure un festival.
I això és un problema de cultura.
I després els nens... Sí, nens clar. I avis, que de vegades no surten els avis, però vull dir, hi ha una certa població que no surt massa. Els
nens no poden.
I els avis molt grans tampoc. I després et queda una població molt...
Molt reduïda.
Sí, és un, no és sempre fàcil, diguem, organitzar-ho, horaris, franja de públic o ventall de públic que pots tocar. Ara, del que dèieu de fer una miqueta, doncs, a cantera, masia... Per exemple, hem tingut fa pocs dies doncs, la pel·lícula Boris amb dos premis a un festival a l'Índia de Cine, la Dama Blanca també, que ha tingut un reguitzell amb sis premis. Dius, també aquí hi ha un viver, per dir-ho així, amb la part cinematogràfica, que també,
hi faig un
paral·lel, cine-música, perquè dius, moltes pel·lícules en si, o tens una banda original, o tens un tarannà musical, que també... Aleshores, potser també hi ha un camí per aquí, per als artistes del país, a anar a buscar per la part cinematogràfica, també, no?
Completament d'acord. Però és més complexa la part cinematogràfica, que la música... Perquè normalment cada persona que treballa en una banda musical que és d'una pel·lícula ha de treballar mirant la pel·lícula i creant la música adient a les seqüències que surten a la imatge. És a dir, és creativitat immediata, entre, com aquell que diu, quasi el 100%. En canvi, el que fa una cançó per produir-la i després comercialitzar-la té tants dies d'estudi a casa seva, tancat, i proves i tal i qual. És a dir, la improvisació no és tan espontània en la música del cinema, és molt més reflexionada que no pas al revés, perdó.
Sí, ara, mira... Parlant de música, em ve una cosa al cap, perquè justament passava a la televisió amb un canal fa 40 anys la pel·lícula el Tiburón, per dir-ho així, Tauró. Clar, el John Williams, amb totes les complicacions que van tenir amb el tornatge, amb els Spielberg i tal, clar, fer aquest moment d'intriga ho varen fer en pocs minuts. Però a vegades diu, són compassos de molt senzills que avui dia, amb 40 anys després, tothom ho té al cap.
Sí. Mira, ahir feien el Kill Bill 2 a la francesa i la vaig veure. La vaig veure més per la música que van incorporar, a més de temes, de fragments musicals que ja eren antics en aquella època. Fa 20 anys que es va fer aquesta pel·lícula, no? O sigui, ja eren antics, fa 4 o 5 anys que havien sortit. La música és, la pel·lícula i la música encara és vigent avui en dia. És a dir, me la vaig xupar tota.
És
una bèstia parda.
És
aquesta la diferència, com el Lalo Schifrin o un d'aquests que ha posat música, o Hitchcock, que va posar músiques també en els seus tallons, són molt especials.
Sí, bueno, després deixem de banda tot el que són musicals més actuals, tipus Gris, per exemple, o Footloose, o coses així, o si anem més enrere, West Side Story, per exemple, també.
Sí, jo no suporto aquestes pel·lícules que ballen, s'ho tenen a ballar i a cantar. Cantar, sí, sense ballar, per això, no hi suporto mai.
Bueno, el que dius tu també, a tu personalment no t'agraden, però també hi han hagut artistes, diguem, d'un renom impressionant.
Fred Astaire i 50.000 altres, no? Però... Jo penso que és un art que està molt pensat per l'art dels Estats Units, no? Per quina història? Perquè Hollywood era una empresa extraordinària que tenia que potenciar el que ells feien. I allò se n'anava, o sigui, a tot els Estats Units, però a més s'havia d'exportar arreu del món. I ho van aconseguir, pel format, diguéssim, musical que posaven a les pel·lícules, justament.
Ara et demanaré una opinió, sense fer entrevista o curiositat personal. Hi ha una pel·lícula que té un cert, no li diré un carinyo, però l'he vist moltes vegades, el Blues Brothers, per exemple.
Blues Brothers, és una altra història.
És una altra història, però allà també tens un reguitzell de músics de jazz,
sí,
també,
impressionant. Sí. Hi ha una altra pel·lícula que segurament t'agradaria, potser ja l'has vist, que és es basa en un negre que és músic de música clàssica i ha de fer una tournée per als Estats Units.
Sí, Green Card.
El pianista que va amb el Chofer. És boníssima la pel·lícula.
Sí, sí, és molt bona.
Extraordinària.
El Chofer és el com es diu?
Sí, és...
l'actor aquest australià, em sembla que és australià.
No, és argentí.
És argentí?
És del... És del Senyor de los Anillos, no?
El que fa, sí.
Sí, però crec que és argentí, eh? Té,
no tinc idea.
És que hòstia, me'n recordo el nom ara.
És boníssima aquesta pel·li.
Extraordinària, extraordinària.
Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen, sí,
no,
sí, sí.
El Viggo Mortensen no és australià, jo diria que és australià, no? No, no ho sé.
No sé,
potser tampoc m'equivoco ara.
Sí, bueno, grans pel·lícules. Bueno, qui sap, Efrem, potser entre els que surten de la cantera del Sax Fest més cine andorrà, aquí tenim una producció d'aquí uns anys que no sabem d'on vindrà.
Aquí, i resumint una miqueta, jo penso que hem de tenir sempre una visió molt, molt global, sempre endarrere, mirar endarrere i tornar a mirar endavant, tornar a mirar endarrere, tornar a mirar endavant. Jo penso que aquí una miqueta la problemàtica que tenim, primer és la poca població que tenim activa,
sí, sí,
i després que només cal pensar que quan fa que tenim cultura implantada d'una manera... acadèmica, o sigui, el conservatori no sé si té 40 anys ben justos, vull dir, abans no hi havia massa, i estan parlant de música, però sí, podem parlar de tot, de...
Sí.
Llavors, doncs, s'ha de sempre anar mirant una miqueta endarrere què és, d'on venim i cap on volem anar, i després saber la població que tenim i analitzar tots aquests contextos. El turisme és volàtil, vull dir, el turisme hi canvia, podríem dir, estació a estació, i sí que tenim dades, però jo penso que és molt important averiguar tot això i visualitzar tot això.
Jo penso que el primer fallo que tenim és de que jo tinc un fill que té ara 30 anys i que va estudiar a l'escola andorrana, evidentment. La seva formació de música a l'escola andorrana era zero. És a dir, no hi ha, no vull dir que no hi hagi les ganes, però no hi ha la manera de fer comprensible i assequible la música a la canalla, que és la clau de volta perquè quan siguin grans, no perquè siguin músics, no, perquè siguin sensibles a la música bona, com a mínim, no? Que perquè et fa millor persona, et fa millor humà, et fa més culte i t'orienta cap a on has d'anar, no? Això, quan el meu fill estudiava, no funcionava. I ara, per el que veig, tampoc funciona, a part del que fan els acumuladors.
I et relaxa quan estàs cremat.
Hombre, evidentment, evidentment.
La musicoteràpia és una cosa que ja no és discutible. Corregeixo, Green Book es diu la pel·lícula.
Green Book,
és americà,
sí. Green Book.
És americà, d'ascendència danesa, i ha viscut a Argentina, però és americà, el Mortensen.
Doncs en sabeu més, gran pel·lícula que us aconsellem de veure. Del que deies tu, sí que en el cicle de secundari francès, a l'inici, hi ha classes de música...
Estem parlant d'una altra institució,
sí, 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 sí.
Vull dir, l'ensenyament francès i l'andorrà o l'espanyol no té res a veure.
Correcte, però diguem, estem en un país on justament tenim els tres sistemes,
sí.
I hi ha aquest intercanvi cultural, dius, caram, les coses que poden tenir un interès també es poden copiar, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí. Però mira, hi ha un exemple que no té res a veure amb la música, canvio, però l'any, quan es va construir el Liceu Comte de Foix, estem parlant dels 70s, 80s...
82 es va inaugurar.
82, vale. Es va construir 70 i pico. L'1% del total de l'obra, el Ministeri de Cultura francès adquiria una escultura d'un artista francès per implantar-la. No a França, sinó a tots els edificis que construïa, diguéssim, a nivell d'oficials, a nivell d'ensenyament o d'altres hospitals i tot això. I al principi dels 80 van portar una escultura d'un artista extraordinari que es diu Serge Homs, val? Que és, el títol és La Gran G, que està feta amb acer inoxidable. Aquesta escultura la van tancar en un pati interior del Liceu Comte de Foix i no hi ha ningú, absolutament, a part de la canalla que vagi a l'escola, que per allà tampoc hi passen, que la pugui veure, és a dir, la tenim allà com si fos un florero, que el fots allà, aquí pongo, saps? I el deixes anar en un racó. I és una obra d'art extraordinària.
Va passar durant molts anys el mateix amb el rellotge del Dalí,
Home,
va estar tancat en un magatzem allà ensorrat durant molt de temps.
I aquí en camp, en el parc aquest que hi havia aquí...
El Parc de l'Ussa? El Parc Gran.
Sí, el Prat Gran. Al costat d'una bassa que hi havia ànecs i no sé què més, vull dir, que no hi podies arribar perquè hi havia una humitat increïble, fins que amb l'Enric Sabater, que era el propietari, que l'havia cedit, es va poder arribar a un acord, i al principi es volia posar davant del comú d'Andorra la Vella, els hi vaig dir que s'equivocaven, i al final es va decidir posar-ho on és ara, que avui per avui és l'escultura més fotografiada, i que a més es fotografia la gent per
selfies, poder... sí.
És increïble, és increïble. Però bueno, ens passa, o qual vol dir que hi ha algú que falli.
Bueno, tenim camí per recórrer per posar la cortula al seu bon lloc a Andorra i fer-la difondre encara més per als que ens visiten. Joan Maria Ubach, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Efrem Roca, merci per la teva presència.
Moltes gràcies.
Quic, si ens escoltes, una abraçada. Xavier Altimir, merci per la teva presència.
Un plaer.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.